He vist un plat dels d'obra, de Manises, d'aquells que canviaven el meu poble per espardenyes velles o per draps, amb unes pomes i unes peres. I era millor el plat que un capitell romànic, amb uns colors, una vivacitat, amb una carn tendral de novençana, la matinera gràcia d'octubre, la incipient tardor, una dolcesa, jo no sé dir-ho, alguna plenitud, tot l'orgull de la terra, arrels agrícoles. I era agradable viure i oblidar-se dels poetes llatins i de Cézanne, i una tristesa encara remotíssima. Aquest poema que acabem de llegir, que és del poeta Vicent Andrés Estellés, és extret del llibre El gran foc dels Garbons, de l'any 1972.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més, avui 10 de maig de 2010, estem en directe i en exclusiva a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. I si avui és dilluns i són les 9 del vespre i estem en directe, això només pot ser Tirant de llibres. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom que ens està escoltant i agraïm també des d'aquí a la nostra tècnica, que es fa un servei com sempre excel·lent.
La Gemma.
La Gemma. I que a partir d'aquí ens us explicarem una mica tot el que farem, però us volem dir una altra cosa abans d'això. Recordeu, ja ho vam dir la setmana passada, els que ens veu seguint cada setmana rere setmana, que us regalàvem un llibre. Només ens heu de fer una cosa, trucar-nos a quin número? Doncs el número de la ràdio, que hi ha dues línies, per tant, segur que us poden atendre. És el 93 864 1221. Ens truqueu i ens expliqueu quin és l'últim llibre que heu llegit i us regalem un llibre de... que és una biografia de Vicent Andrés Estellés, que és el poema que precisament el Francesc es acaba de llegir.
Molt bé, doncs, avui tenim dues cròniques, com sempre des del País Valencià, amb la nostra benvolguda Empar Murelló, i des de Mallorca, amb la nostra benvolguda companya Antònia Melis. Però, a més, avui tornem a tenir, com la setmana passada, Joan, un tastet de poesia. Avui ja no parlarem de la primavera poètica de la Garriga, sinó que parlarem de la Setmana de la Poesia de Barcelona. Bé, tenim sobre el fet literari. Avui en Jordi ens parlarà d'un concurs, el concurs de lletres de cançó Cerverí de Girona. I a l'apartat de literatura universal, en Joan ens parlarà d'un llibre de Brian Aldiss, Viatge sense final. Voleu afegir alguna cosa, això que he dit?
És un viatge, és un llibre de ciència-ficció.
Un viatge que continua així.
Tenim internet i llibres, oi, Joan? Ens parlaràs
Sí, d'una llibreria. Parlarem una llibreria molt important que hi ha a Mataró.
Que deu tenir alguna filial a internet.
Sí, té moltes filials a internet.
I no té a veure en cap restaurant?
No. És una llibreria que té un butlletí que envia la gent que s'hi apunta i també té una pàgina web realment potent i venen fins i tot d'entrada. Sembla una FNAC, però en versió Mataró.
Tenim també la llista de llibres més venuts. Concretament hem agafat la llista dels llibres més venuts del 26 d'abril al 2 de maig.
I per què aquests dies?
Perquè és la que hem trobat a la nostra font d'informació. I perquè cal que sigui una informació recent. A vegades agafem la informació del diari Avui, a vegades agafem la informació de VilaWeb, i aquesta vegada hem agafat la informació d'un altre diari, del periòdic.
El periòdic. El periòdic, perfecte.
Exacte. I tenim també noticiari, com dèiem, tenim llibres a la carta. Avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Toni Rodríguez, 4 carpetes marrons. I en Joan acabarà el programa d'avui amb la frase. Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim ja aquí els nostres micròfons, la nostra estimada Empar Morolló. Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada a totes i a tots. Per Aidal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Amb ganes de parlar-vos perquè tenim moltes coses a fer aquesta setmana per aquí baix.
I tenim més temps, us hem adjudicat més temps.
Un minut més.
Un minut més, mira, mira quina joia.
Bé, si són dos, si són dos o tres també.
Que no, que està molt bé, que està molt bé, que sí, que sí. No res, per on comença? Bé, comença perquè aquesta setmana està mogudeta, no només perquè tenim una sentència que dirà si el senyor Camps és o no és, està o no està, malgrat tot el que diu Rajoy, que a pesar de lo que diga la justícia, Camps serà nuestro candidato.
Sí.
Però el mateix dia de la sentència del Camps, tenim una exposició molt xula en el Teatre Micalet, que es diu Mirant al marge. És d'Antoni Moret i estarà fins al 1 de juny. Ja són acrílics i bé, i crec que val la pena de mirar-se perquè la trajectòria de Moret és molt reivindicativa, no? El mateix dia, la vespre tenim a l'aula de teatre Matilde Salvador de la Universitat de València la representació de l'Odissea d'Homer.
Molt bé, interessant.
Això serà a les 8 de la vesprada, es farà durant dimarts, dimecres i dijous d'aquesta setmana a la universitat. Més coses que tenim. Tenim el dissabte l'actuació de Sol Picó,
la coneixem.
Efectivament, ha sigut recentment premi Max.
Explico qui són pels altres, per la gent que ens escolta.
És ballarina, coreògrafa, valenciana, molt creativa, i crec que sempre fa uns espectacles molt xulos. L'últim espectacle és El llac de les mosques, i bé, i és la seva interpretació pensarà un poc en la relació del públic i de l'artista, i de l'artista amb el públic, a partir d'un concert de rock. I això és l'excusa.
La veig veure al Teatre Nacional actuar, jo, veia, amb una obra de teatre que feia d'actriu.
Uh-huh.
O sigui, fa poc, això, eh?
Jo la vaig veure fa, com a poc, 2 o 3 anys aquí a València, i aquestes coses, com que la Sol Picó és un poc estranya per als nostres subvencionadors de teatres, efectivament, de teatres de la Generalitat, no normalment no passa per així, però sí. Estarà aquesta setmana a Burjassot, que és una ciutat ja pegada aquí a València.
Em sembla que hi va néixer un poeta.
Efectivament, aquell poeta que ha encetat el programa. I serà al Centre Cultural Tívoli a les 9 de la nit, el dissabte dia 14. En Burjassot s'està organitzant els 10 de B, que es diuen els 10 dies de Burjassot, i hi ha tot tipus d'actuacions, de música, de teatre. Diumenge van actuar per la nit al Tall presentant el Vergonya Cavallers Vergonya, bé que van rodant per aquí, per allà i per tot arreu, però també estarà el Brujo, Fito Fittipaldis i Macaco i tota aquesta gent.
Molt bé.
Bé, més coses?
Més coses.
Dimecres dia 12, el mateix dia del senyor Camps. A l'octubre, a les 7:30, l'Institut del Territori presentarà la conferència Sant Adrià de Besòs, barri de la Mina, que crec que queda per allà dalt,
sí,
no?
Sí, vaig treballar-hi i jo penso que viu a prop.
Efectivament, jo ho he volgut
ressenyar... És
una
mina d'or, aquest barri, una mina d'or.
Jo ho havia volgut ressenyar més que res per la situació que tenim així amb el barri del Cabanyal, no? I segur que ens surten moltes preguntes i moltes reflexions al voltant d'això. Sí.
Pregunta sobretot per en Vaquilla.
Per en Vaquilla?
En Vaquilla em sembla que és un fill d'aquest barri del qual tothom se sent molt orgullós.
Sí, de la mina, del barri de la mina.
El Vaquilla.
Sí, ja, ara ja t'he captat. I no sé si encara tinc temps o no tinc temps ja, o ja me n'he passat.
Sí. Val, un parell de minuts.
Molt bé. Aleshores, tinc la mostra de teatre del Coll, que fa ja la 20a edició, i que pretén ser un aparador de les companyies de la Comunitat Valenciana, perquè ja vegeu, de les companyies autòctones, diguem-ne, no? Perquè ja vegeu que així el teatre, no sé si és la tònica general en tot l'estat espanyol, però sí, a València el teatre cada vegada té més retallades les subvencions i menys diners per al teatre fet en valencià. Aleshores, els dies 9, 10, 11 i 12 de juny es programaran una 20a d'espectacles, tots en valencià, obres de teatre puntuals, algunes ja estrenades, altres recuperades i unes altres de ben noves. Destaca entre totes, jo crec que de les que tenen més... alçat més expectativa, que tinguem sort de l'Albena Teatre, de Carles Alberola, que també ve d'ací baix, és ben reconegut, no? I després més coses, la Sala Escalante, programa Jugant a Malícia, fins el 27 de maig. La Sala Escalante és una sala per als més menuts. Val? El espectacle es faran amb titelles, i bé, el que pretén és això, captivar l'atenció dels menuts i descobrir-los el món d'Alícia.
Vull afegir una cosa, hi ha una actuació del Raimon a Xàtiva, precisament.
A Xàtiva, molt bé, mira, que m'ho has llevat ja de la boca, ja m'ho has llevat. Per què? Perquè la Politècnica continua amb els actes d'homenatge a Raimon, segur que el van fer doctor honoris causa fa no res. Han creat una web del Raimon pels 50 anys d'Albens, es diu 3W UPB, que és Universitat Politècnica de València, .es/Raimon.
Molt bé. Doncs
val? I ahí hi ha un poc de tot, el catàleg, les publicacions, els concerts. I per què també? Perquè aquesta setmana també es presenta la publicació de Bercel. Bueno, ja estava presentada, ja ho havien tret. Bercel és un grup també de...
Van actuar aquí a Sant Celoni, el dia de la consulta.
Mira, veus que bé? Doncs presentaran Petjades, que és el seu darrer treball musical, que s'ha editat en Bromera, que inclou un recorregut per els principals moments del cantant Raimon amb motiu d'aquest 50 aniversari, i que inclou també dos DVDs amb les cançons en el vent, T'he mirat aquesta terra, Treballar el teu cos, les més xules, no? Bueno, les més xules, les que ens agraden a totes i tots. I bé, jo crec que ja n'he xerrat molt, o què?
Ara sí que el temps s'ha acabat.
Ara sí que ja m'he fet fora. Ja no us dic que tanque ja amb això. Homes ha sigut l'obra de Clara Simó, ha sigut l'obra més venuda durant la Fira del Llibre, com que sé que avui teniu llista de llibres més...
Doncs,
Homes ha sigut el llibre més venut, i La casa de gel del menorquí Joan Pons, així allà passa el relleu a les Illes, també ha sigut les dues novel·les més venudes.
Molt bé, doncs vinga, en part.
Una abraçada. Fins a la setmana propera.
Fins la setmana.
Adéu.
I passant el testimoni de l'Empart a les Illes, anem a veure si tenim ja l'Antònia Melis en línia.
Bona nit, Antònia.
Bona nit.
Hola, com estàs?
Bé, per aquí.
Treballant per aquí, oi?
Com, sí. Per Mallorca. Un pot de bon temps, un pot de mal temps, i això.
I què ens vols explicar?
Doncs us explicaré que aquest cap de setmana és la fira medieval a Cap de Vera. I fan moltes activitats.
Tu diràs.
Encara que aquestes festes van començar el dissabte dia 8, a la plantada de gegants i la seva volta pels carrers principals, a càrrec d'Esperança Ros. Diumenge dia 9 hi va haver un concert medieval a la iglesia de Cap de Fera, a càrrec de la coral i a Ballina, el ballet Estilo i els alumnes de l'escola de música. I que cap de setmana, i que és també cap de setmana, és la fira, que comença a les 10 del matí fins a les 2. Divendres, dia 14 de maig, de les 10 fins a les 2, els centres educatius del municipi visitaran el mercat medieval.
Antònia, has dit que era cap de pera, oi?
Sí.
Molt bé. Digues.
Vol donar informació d'aquest poble, vol un vot de retoc històric.
Qui visita el mercat medieval? Qui el visita? Deies que el visitava algú en concret?
És bastant visitat.
D'acord, es visitarà, serà visitat.
És una fira oberta a tothom i els que venen els productes estan disfressats, estan vestits de medieval. I durant dissabte i diumenge faran, doncs, concerts de violins a la Cavilla del Castell, passa carrers, danses medievals...
Déu-n'hi-do.
Sí, i també passa carrers amb músics, malabars, lluites medievals i espectacles de foc.
Molt bé, doncs... Digues, què més hi ha?
I després, dia 14, passam a un altre poble, mirem a Muro. La presentació del llibre d'història de la meva vida, de George Sand. A càrrec de l'editora Caterina Quilafat. Ho organitza Cultura en Xarxa del Consell de Mallorca. Col·laboració Ajuntament de Muro. A la Biblioteca Municipal. Al carrer de Joan Massanet, 51, de Muro. Sembla més informació, que... dieu.
No, que em sembla que el Joan Veny era de Muro. Sembla que era d'allà.
És un professor de la Universitat de Barcelona que hem tingut aquí nosaltres, aquest autor, aquest professor.
Però no t'interrompem. Què més? Ens vols comunicar alguna notícia més, Antònia?
Doncs una exposició.
Digues, digues.
Dimecres, dia 12 de maig, a les 8, inauguració de l'exposició La mirada del viatger. Horari. Horari. De dimarts, de 10 a 8. Diumenges i festius de 10 a 8 fins al 12 de juny. Ho organitza la Cultura en Xarxa del Consell de Mallorca. Col·laboració Ajuntament de Valldemossa. Fundació Cultural Coll Verdolet. Carrer de Blanquerna 4. I si voleu informació de la fira que hi va haver la setmana passada a Sant Carrió, vull dir que cap de setmana passada a Sant Carrió, ho voleu trobar en el Facebook, que vaig fer fotografies.
Ah.
Sí, a veure, uns fotos que has enviat també tu, eh?
Sí, sí. I, no sé, i també aquest cap de setmana passat, vull dir, divendres passat, hi va haver una ruta històrica a Catalunya. I m'ho van explicar quan tenia la història a partir de l'acord. D'en Jaume primer, i que va venir a Mallorca, i el primer que va fer va voler construir una església i va construir la Safeu, que està damunt una mesquita musulmana. Bastant interessant. I, sí. I després, sí, i van fer una ruta bastant llarga. També que hi havia tres murades. Me'l van explicar que primer hi va haver romans i la murada romana. No queda molt, però de la murada romana, però està bé. Està situada al carrer Morell, en el carrer Morell, per de vora la plaça Santa Eulària. Mm. I aquí hi ha com una creu, en aquesta plaça. I ens delimita el bar de Sant Jaume, de la bar de... Si no vaig equivocada, tant que no vaig escriure gaire cosa, del Col·legi.
Perdona, dius que això és molt a dins de la plaça Santa Eulari?
No, se va a Santa Eulari. Molt bé. Hi ha un boquet en el costat, a dalt de tota una casa, en el carrer Morell, la delimitació amb una creu d'aquell temps, de les dues zones, de la barra d'en Jaume primer, de la banda que no vaig equivocar del Comte Rosselló.
I aquesta seria...
I bastant bé,
la segona murada seria o la tercera?
No, n'hi ha tres.
D'acord.
Hi ha la murada romana. Jo no vaig escriure res perquè és que no vaig oblidar. La murada romana, en el carrer Morell. Llavors, més endavant, allà, la medieval. I després, en Jaume primer, que me'l va fer aquesta murada.
Perfecte.
Doncs... És una ruta bastant interessant. Amb el gran historiador i fenomenal Gaspar Valero.
Molt bé, doncs.
Molt bé, explicar tot, sí.
Doncs ja està dit. Digues.
Sí, llavors, després, podrem anar a la casa del Museu Pare Ginart de Sant Joan, on divendres, dia 14 de maig, fan un curs de rondalles, el patrimoni de la paraula. Conferència del Pontela a la taula del senyor rei. L'alimentació a les rondalles mallorquines. No passareu fam, eh? Entre fires i...
Sí, hi ha moltes coses a explicar, Antònia, però el temps ja se'ns ha acabat. Ara, ja.
Una última pregunta. A la plaça de Sant Eulari hi havia teuladins?
Hi havia?
Teuladins?
No sé què és.
Els pardals.
Com? No.
Bé, és que recordava una cançó que canta la Maria del Mar Bonet. En parlarem un altre dia, si no et sap greu, perquè el temps ens tira a sobre i a la ràdio el temps és or i brilla.
Vinga, a veure.
Moltíssimes gràcies, Antònia. Fins la setmana que ve.
Una abraçada.
tastet de poesia.
Bé, amics, tenim una secció, amics i amigues, continuem en directe tirant de llibres a Punt7 Ràdio. És hora de parlar una mica de poesia. La setmana passada us parlàvem d'aquell esdeveniment que es fa a la Garriga, la primavera poètica de la Garriga, i aquesta setmana toca parlar de la Setmana de la Poesia de Barcelona, que es farà del 13 al 19 de maig, i avui és dia 10, o sigui, encara hi sou a temps, comença d'aquí 3 dies, Sembla que els joves activistes literaris Eduard Escofet i Martí Sales han agafat el relleu en la direcció de la Setmana de Poesia de Barcelona, que es diu Barcelona Poesia, del poeta i periodista David Castillo, que la dirigia des de feia 14 anys, quan es va estrenar. O sigui que és una setmana de poesia que ja té una certa tradició. Bé, diu que hi han introduït criteris més nostres a l'hora de treballar sobre què ha de ser una setmana de poesia en el segle XXI, i diu que han fet una feina de renovació, diu que es pot qualificar més de cirurgia interna que no pas de canvis de radicalitat, o sigui que hi ha una certa continuïtat amb el que es feia fins ara. Bé, sembla que, pel que fa una mica doncs, a veure quines són les novetats d'enguany, diu que enguany hi ha una llengua convidada que és la ucraïnesa, i es veu que Jerhi Jadan diu que participarà en aquest festival de poesia i primerejarà el cartell de l'acte Poetes d'Ucraïna. Això serà el dia divendres 14 de maig. O sigui, enguany...
Això es fa?
Això es farà... Doncs no ho diu. No ho diu. No ho diu.
Però dins del festival?
Dins del festival Barcelona Poesia. Sí.
Així no hi ha pèrdua, ho podeu trobar segurament a internet.
A
què
internet,
més?
Bé, doncs hi haurà actes també dedicats a Joan Maragall, Salvador Espriu, Màrius Torres, els 30 anys de l'editorial Quadern Crema i els 20 anys de Cafè Central. Diu que és una programació oberta, amb propostes avantguardistes, però també de factura clàssica. O sigui, que ja veieu que hi haurà una mica de tot. També hi haurà autors nostrats. Diu que també un dels espais amb una oferta més underground és el Palau de la Virreina. Hi haurà 3 nits intenses. El dia 14, aquí sigue Joan que tenim en lloc, el Palau de la Virreina. El dia 14, nit de Poetry Slam, Smoke and Mirrors, i improvisació poètica. El dia 15 diu noves coordenades amb poetes de diversos llocs, de Catalunya, d'Andalusia, de Perú, Madrid. I el dia 16, The Ugly Americans. O sigui, deu
voler
dir,
els lletjos
americans. Lydia Lunch, Bip Hansen, Eugene Robinson i Brian Lewis Saunders. O sigui que aquestes són les propostes més.
Si voleu veure gent lletja.
Doncs, vol dir poesies que no són
que no políticament
correctes,
sí, un model estàndard, però que potser tenen alguna proposta radical i interessant.
Bé, i per acabar, diguem que mentre el festival de poesia obri aquest festival, diu el dia 19 tancarà la setmana de poesia una doble actuació a la plaça del Rei, l'Ava Zucca, el grup musical de Xavi Grimau dedicarà el concert al poeta Agustí Bartra i tot seguit hi haurà una actuació de Joan Miquel Oliver. O sigui que si voleu més informació sobre aquesta setmana, que començarà aquesta mateixa setmana, del 13 al 19, doncs podeu anar a la pàgina web, busqueu Barcelona Poesia 2010 i allà trobareu tota la programació en format PDF.
Sobre el fet literari.
No espic com tu, no em trobaré mai sota d'un pont. 2.000 matalassos de molles i punt, no em faré mai prou. Hem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge...
L'any 1967, l'Ajuntament franquista de Girona va crear el Premi Immortal Ciutat de Girona, un premi del qual quedava exclòs qualsevol original presentat en llengua catalana. Com a resposta a aquesta condició, un grup de gironins va implantar el Premi de Novel·la Catalana Prudència Bertrana. Aquest premi avui dia ha deixat, doncs, descendència o ha proliferat, perquè la Fundació Prudenci Bertrana convoca cada any els Premis Literaris de Girona, que inclouen el Prudenci Bertrana de novel·la, el Miquel de Palol de poesia, el Carles Rahola d'assaig, el Ramon Muntaner de literatura juvenil i el Cerverí de Girona de lletra per cançó. A més, s'hi hauria de sumar el Premi Lletra de pàgines web de literatura catalana. Bé, tots aquests premis pretenen col·laborar a la difusió d'aquests gèneres. El Premi Cerverí de Girona, concretament, és el premi, com hem dit, que s'atorga a lletra de cançó, i l'any passat, el 2009, va celebrar la seva 42a edició. Per tant, aquest any, la 43a. S'organitza conjuntament amb Catalunya Ràdio i compta amb el suport de mitjans com el grup Enderroc, ICAT-FM i VilaWeb. Normalment, és un jurat format per professionals del món del periodisme literari i musical, escullen 8 cançons que són sotmeses a les votacions del públic mitjançant una pàgina web durant més de 2 mesos. Bé, de fet, l'any passat va guanyar aquesta cançó que ara sentirem.
Corro per no sentir que més tard qui t'espera. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere.
Bé, estem sentint, doncs, la cançó guanyadora de la 42a edició, la del 2009, que es va lliurar al mes d'octubre, a principis d'octubre del 2009. Aquesta és la cançó d'Anna Roig i l'Ombra de Tonchien, una cançó titulada Corro sota la pluja i que diu molt succintament: corro per no sentir que m'està quiet esperant, corro darrere un somni que no sé si tinc davant, corro per l'aventura de córrer darrere algú, corro per l'energia que em fa venir cap a tu, corro sota la pluja rere aquell record tan dolç que potser encara guardes en algun racó del cor, etc, etc. I de fet hi ha una mica de complicació conceptual en algun moment. Em refereixo, corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur. Es refereix a un racó de, al record d'un racó, a un record dolç del, que es guarda al racó del cor, etc, etc. És a dir que bàsicament la idea que repeteix és la de córrer, però amb una implicació sentimental i una mica de complicació cap al mig, en el sentit de complicació conceptual. En contrast, podríem posar una cançó que presenta probablement més dificultat de comprensió, de més difícil intel·ligibilitat, perquè, esclar, l'hauríem de relacionar amb la psicodèlia, és a dir, aquell moviment dels anys 60 que tenia a veure, doncs, amb experimentació, etc, etc, però que en definitiva, ara la sentirem, la cançó a la qual em refereixo, que és una cançó de Joan Pons, una cançó de El Petit de Calaril, és una cançó, dic que es diu Sargantanes al sol, i té com a curiositat que els referents són tots els de la vida del cantant a la ciutat de, o a la població de Guissona, una població rural. En sentim un bocí.
Inhòspit com tu no en trobarem mai sota d'un pont. 2.000 matalassos de molles i punt, no en farem mai prou. Dolor de xiclet que arriba de lluny, seurem al carrer i passarem fred.
Clar, quan sentim una cançó així ens adonem primer de tot que allò que ens transmet és l'experiència quotidiana de qui ha compost la lletra. També ens agradaria saber probablement què es va compondre primer, si la lletra o la música, perquè hi ha qui compon primer la música i després la lletra i viceversa. I en tot cas, és clar, els referents per nosaltres són molt distants, perquè sentir olor de xiclet que arriba de lluny doncs no ens recorda res, en canvi el cantant li recorda l'olor d'un producte químic que s'utilitzen les explotacions agràries, diguéssim que el petit de Calaril, que és com es diu el grup, té un cantant que viu a Guissona i pertany a una família que té una explotació agrària de Bacum. Doncs bé, això i les Sargantanes al Sol, les del tros que pertany a la seva propietat, on ella es retira a meditar. Sentim una mica més d'aquesta cançó.
3 milions de fugues que em porten a estar més a prop teu. 2.000 matalassos de molles i perfum. I les Sargantanes al Sol, les Sargantanes al Iles.
I fins aquí, doncs, aquesta incursió en el món de les lletres de cançons.
Literatura universal.
Bé, a l'espai de literatura universal d'avui parlarem de Brian Aldiss amb un llibre que es diu Viatge sense final. Això està editat per Pagès Editors a la col·lecció Sense Ficció número 12 de Lleida, el 2004. Aquest llibre va ser escrit el 1958 i va ser revisat el 2000. D'aquesta edició del 2000 prové aquesta traducció al català. Són 344 pàgines, és una mica llarg, 15 euros. Per internet el podeu trobar per això més barat, també s'ha de dir, perquè ja ho he vist, també ho podeu trobar a qualsevol biblioteca. Per exemple, jo vaig anar a buscar aquest llibre a l'Escorxador de Sant Celoni. En primer lloc, per parlar de l'autor. Aldiss va néixer el 1925 a Norfolk, al sud-est d'Anglaterra, on son pare era comerciant. Ell llegia de tot, des de l'Odissea d'Homer fins als treballs de Thomas Hardy, Patrick Hamilton, Jean-Paul Sartre i Stendhal. Va començar a explicar històries en el petit a una escola privada, amb els seus companys, i allà va aprendre a explicar contes i fer que els seus amics sempre en demanessin més, creant un moment de tensió al final de cada episodi de la seva sèrie d'històries de fantasmes i fent que els seus companys haguessin d'esperar l'endemà per saber què succeïa després. Com és lògic, Aldiss va ser castigat sovint pel professorat per parlar després de l'hora que s'apagaven els llums al dormitori de l'escola, on ell era intern. Va fer el servei militar a Burma i a Indonèsia durant la Segona Guerra Mundial, abans de complir el seu somni de convertir-se en escriptor professional. Ell mateix diu: com a escriptor tenia l'opció de morir de gana a unes golfes o morir de gana a una llibreria, i va optar per la segona opció i va començar la seva carrera d'escriptor professional com a llibreter a Oxford. Va ser convidat a escriure una columna humorística sobre la vida a una llibreria fictícia per una revista setmanal de venda de llibres. Es deia The Bookseller, és el nom de la revista, i la seva columna va atreure l'atenció d'en Charles Modeit, que era editor de l'editorial britànica Faber & Faber, i que aquí es va fixar que era una persona que podia escriure llibres. Més tard, aquesta editorial va col·laborar al primer llibre d'Aldiss, de Brick from the Iris, de 1945, basat en retalls de la seva columna de Bookseller. Les obres que citaré són totes en anglès, totes aquestes estan, té la traducció a l'espanyol, dissortadament no el tenen al català, això vol dir que és un problema que tenim la ciència ficció, però n'ha fet una pila. Comencem, doncs, el que va publicar. Space, Time and Nathaniel.
Però què? I acaba aquí el títol.
Sí.
Endavant.
Temi aquest Nathaniel del 58, Equator del 1958, The Current of Time del 59, Galaxies Like Grains of Sand del 1960, Hot House del 1962, Star Wars del 1963, Grave Earth del 64, The Dark Light Years del 64, Herb Brooks del 1965, més SF, o sigui, ciència ficció, SF, Stories of Brian Aldiss del 65, The Saliva Tree and Other Strangers Groves, del 66, An Age of Cryptozoic, del 67, Report on Probability A, 1968, Barefoot in the Head, de 1969, Super Toysless al Summerland, de 1969, The Hand Rare Boy, de 1970, The Moment of Eclipse, de 1971, tenim Frankenstein, un bomb, de 1973, The Malasia Tapestry, de 1976, Brother of the Head, del 77, Enemies of the System, 1978, Morose, Other Island, de 1980, Heliconia Spring, 1982, Heliconia Summer, de 1983, i Heliconia Winter, de 1985. I Ruins, finalment, en 1987. I encara trobaríem Dràcula, un bon, en 1991. Viatge sense final, el llibre que sí que està traduït al català, com el seu nom indica, és una novel·la còmica sobre l'Europa d'aquí a uns 40 anys, carregada de personatges contemporanis que reconeixen. Sobre la Unió Europea, diu que és l'autor, que és el més gran experiment del nostre temps, una idea meravellosa. Durant segles, Europa està plena d'obsessions religioses, ambicions territorials i dinàstiques que han vessat sang arreu del continent. Ara, en comptes de lluitar, seiem a taula a Brussel·les i discutim les coses. Diu, és fantàstic. Aquesta obra representa la vida dels humans transportada al límit, ja que la novel·la crea una societat equívoca que envia a l'espai una bona colla d'humans que han de sobreviure dins d'aquesta nau que no se sap on porta. Ja es pot suposar que en aquestes circumstàncies la relació entre aquests éssers serà complicada i, de fet, tota la història pujarà de to quan, per exemple, les rates i les plantes grimpaires entren en acció per tal de complicar l'existència a la gent que allà viu. Amb tot cal dir que al final de tot l'humanisme s'imposa i hi ha un final d'etapa. En definitiva, tracta el tema de la nau generacional perquè quan comença l'obra ja fa molts anys que estan naufragant per l'espai i la cultura que tenien ha passat de pares a fills durant moltes dècades. Tot aquest drama es va desenvolupant al llarg de tota l'obra i no serà fins al final que s'esclareix on es troben i què ha de fer per tirar endavant, què han de fer. Aquesta obra és la primera que va publicar i que el va donar a conèixer davant de la societat anglesa i que el seu èxit el va esperonar a seguir escrivint, com ja acabem de dir. També podem afegir alguns notables productors de Hollywood entre els fans de l'Altis. Per exemple, en Roger Corman, l'Stanley Kubrick o l'Steven Spielberg han trucat a la seva porta en el passat per poder adaptar les seves creacions a la gran pantalla. Tres dels èxits més importants inclouen Frankenstein desencadenat, de Roger Corman, el 90, Intel·ligència Artificial, del 2001, i Brothers of the Head, de Kay Fulton i Lois Pepe, el 2006. Fins i tot la reina d'Anglaterra el va guardonar amb l'OBE, reconeixement especial de l'Imperi Britànic, el 2002 pel seu servei a la literatura. És un llibre recomanat per a tothom que li agradi la ciència-ficció de contingut social. I la referència la tornem a dir, Brian Aldiss, Viatge sense final, Editorial Pagès Editors, col·lecció sense ficció 12, Lleida, 2004, 344 pàgines i 15 euros.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
Començàvem parlant de Internet de llibres d'una llibreria que es diu Robafaves, que es troba a Mataró, com hem explicat abans, i que té dues coses importants dintre d'internet. Una és una pàgina web fantàstica, que us la recomano, ja podeu suposar que és www.robafaves.cat, així de fàcil, Robafaves, Faves és, roba és en B alta, faves en B baixa, perquè pot ser que hi hagi algun dubte. Bé, jo parlaré ara de només del noticiari que ens envien els que ens hem subscrit allà. Es diu Notícia Robafaves. Ja és una pàgina, un noticiari molt complet. Hi ha agenda, hi ha les presentacions de llibres que fan allà, la venda d'entrades, espectacles que es fan a Mataró, hi ha una llista dels llibres més venuts, 10 d'adults més 10 de joves, i hi ha també música més venuda, hi ha quasi hi hauria 8 CDs, pel·lícules més venudes, 9 DVDs, Hora del Conte, per a menuts i menudes, i àlbum de fotos d'activitat de la llibreria. Et pots inscriure a aquest mateix noticiari perquè te l'enviïn i pots anar directament a la web de Robafaves. I aquesta mateixa noticiari hi ha moltes coses. Hi ha narrativa, biografies, esports, New Age, de 0 a 3 anys, de 7, 6, 7 anys, 10, 12 anys, interès general, CDs i DVDs. Vull dir que, si us interessa això, aneu a aquesta adreça que us he dit abans i podeu estar informats de tot això.
Bé, amics i amigues, són les 9:15 de 10 de la nit, continuem en directe i és hora de parlar una mica de la llista de llibres més venuts. Com us dèiem, aquesta informació l'hem tret del diari El Periòdic de la setmana passada, el dia 5, i resulta que donen 10 llibres més venuts de l'apartat de ficció i 5 llibres de l'apartat de no ficció. El primer llibre que trobem en l'apartat de ficció és un llibre de Xavier Bosch, editat per Proa. Es diu Se sabrà tot. Són 304 pàgines, uns 20 euros, i diu que fa 11 setmanes que està en llista. O sigui, realment fa bastant temps, eh? Número 2. No hi ha terceres persones, d'Empar Moliner. 16 euros i 4 setmanes que està en llista, i es veu que continua pujant. Sembla que és un llibre que es va venent bastant bé, aquest d'Empar Moliner. Diu que són una colla de relats que ofereixen una irònica visió de la vida privada. Número 3. Tot el que podríem haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo. Albert Espinosa és l'autor d'aquesta màgica relació, segons explica en El Periòdico, 208 pàgines, editat per Rosa dels Vents, 15,90 euros. Número 4, en l'apartat de ficció, Tenim un nom, de Vicenç Villatoro, editat per Planeta, 337 pàgines, una història segons la qual un periodista porta el seu fill a veure una final del Barça a París. Vuitena setmana en llista, però diu que va baixant. Número 5, Maletes perdudes, de Jordi Puntí, editat per Empúries, 450 pàgines, 17,95 euros, 10 setmanes en llista. Quatre germans reconstrueixen l'atzerosa vida del pare. Número 6, crec que en Joan tindrà alguna cosa a dir aquí. Olor de colònia, Sílvia Alcàntara, edicions de 1984.
En vam parlar la setmana passada.
Vida quotidiana d'una noia en una colònia tèxtil catalana, 336 pàgines, 18,90 euros. Jo no sé si ho veig bé, 55 setmanes en llista? On s'han equivocat?
D'aquí, d'aquesta?
Sí, 55 setmanes en llista, potser.
Sí, és que ha sigut una...
Això seria
una bomba literària,
si ho veig.
Sí? Ah, doncs potser sí que és veritat. 55 setmanes en llista i va pujant. O sigui, que sembla que no s'atura.
Doncs que vam parlar nosaltres tota la gent.
Que la gent l'ha anat a comprar. Número 7, Els convidats, d'Emili Teixidor, editat per Columna, 256 pàgines, retrat humà d'un poble català en la grisa postguerra, 20 euros, 11 setmanes en llista, i es queda igual. Número 8, Homes, d'Isabel Clara Simó, editat per Bromera, 216 pàgines, tota una colla de relats que qüestionen els estereotips masculins. 19 euros, 3 setmanes en llista. Número 9, El bulevard dels francesos, de Ferran Torrent, editat per Columna, 408 pàgines, 21,90 euros, 10 setmanes en llista. Una novel·la del Ferran Torrent que explica la resistència antifranquista a la València dels anys 60. I finalment, en l'últim llibre de l'apartat de no ficció, Digue'm qui sóc, de Julià Navarro, editat per Plaça i Genés. 1.056 pàgines, 23,90 euros, 6 setmanes en llista. Aquesta novel·la explica l'atzerosa vida d'una dona en el convuls segle XX. I hem acabat els 10 llibres de no ficció. És hora de repassar... Perdó, de no ficció, de ficció. I és hora de repassar els 5 llibres de no ficció. Encapçala la llista un llibre de Pilar Rahola, La màscara del rei Artur, editat per La Magrana. Un relat polític i personal del dirigent de Convergència i Unió. 224 pàgines, 18 euros, 3 setmanes en llista. Número 2, de Gerard Piqué, Viatge d'anada i tornada, editat per Edicions 62, 160 pàgines. El defensa blaugrana repassa la seva trajectòria esportiva. 4 setmanes en llista, 16,95 euros. Número 3, de diversos autors, El Cracòvia de les sis copes, editat per Columna i TV3. 120 pàgines, 17,95 euros, 3 setmanes en llista. El Barça més triomfal, vist pel popular programa de TV3, que per cert deuen estar emetent ara mateix. Sort que no el deu mirar ningú perquè està tothom escoltant-nos.
Esclar, ja tenim clar això.
Número 4, El viatge al poder de la ment, d'Eduardo Ponset, editat per Destino. Respostes als enigmes del cervell humà, 360 pàgines, 19,50 euros, 6 setmanes en llista. I finalment, l'últim llibre que tanca aquesta llista, de Pius Alibek, Arrels nòmades, editat per La Campana. Un iraquià establert a Barcelona evoca les arrels familiars. 345 pàgines, 2 setmanes en llista, 20 euros. Estic veient que hi ha molts llibres que estan tenint bastant èxit i que són llibres realment llargs. Hem vist llibres de 1.000 pàgines, de 400 pàgines, el del Ferran Torrent, aquest d'aquest senyor Pius Alibec, 345 pàgines, el de l'Eduardo Ponset, 360.
A què ho atribuïu? Allà parlem d'un llibre de més de 1.200 pàgines.
Ah, sí?
Això ja en parlem més endavant.
I a què ho atribuïu, això? Llibres que enganxen?
Home, els del Larson tots eren de 800 i 900 pàgines, 700 i 800, eh? I de la gent no ho llegia.
Doncs bé. Exacte, si agraden, tant és que tinguin 2 pàgines com 2.000. Bé, doncs hem acabat aquest petit recorregut sobre els llibres més venuts en aquesta setmana.
El noticiari.
I comencem el noticiari parlant d'una exposició que es fa a la Biblioteca Ferran Soldevila. És una exposició de fotografies, es diu Paisatges d'Argentina i Xile.
Això és a Santa Maria Palautordera.
Això és el poble del costat, seva mateix, el poble germà. Ferran Angelet fa aquesta exposició, que són tot un conjunt de fotografies, fins i tot el dia de la inauguració va ser el dia 8 de maig, hi havia fins i tot una pantalla, anàvem passant fotografies contínuament, a més amb zoom, va ser una cosa molt maca. I també això va des del 8 al 31 de maig, que podeu veure. Per tant, fins a finals de mes podeu veure aquesta exposició, que no us la podeu perdre perquè és impressionant.
Més coses. El PEN català porta el cas català a les Nacions Unides. Per encàrrec del PEN internacional s'ha presentat un informe que denuncia el poc ús del català en l'àmbit de la justícia. La presidenta del PEN català, Dolors Oller, ha estat clara i contundent. Acceptar la cooficialitat és acceptar el genocidi de la llengua catalana, perquè a la pràctica és afavorir el castellà perquè acabi imposant-se en tots els àmbits. Des del PEN sempre hem treballat a favor de les llengües minoritzades i pels escriptors empresonats i perseguits, però ara és el moment també de treballar pel català perquè la situació és greu. Dolors Oller, la presidenta del PEN català, va fer aquestes manifestacions en el marc d'un esmorzar organitzat per la FOSIR, Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, on el PEN català va donar a conèixer l'informe encarregat pel PEN internacional que denuncia el poc ús del català en l'àmbit de la justícia, un informe que es va elaborar fa un any, però en el context actual, pendent de la mutilació de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional Espanyol, és de rabiosa actualitat. Cal dir que aquesta notícia l'hem trobat a VilaWeb.
Una notícia molt breu. Aquest divendres 14, Patricia Gavancho donarà una conferència a la Rectoria Vella, convidada per Òmnium Cultural del Baix Montseny, perquè ja sabeu que de fa poc temps s'ha constituït i s'ha presentat en públic aquesta delegació d'Òmnium Cultural, que és la del Baix Montseny. Per tant, no us n'oblideu, el divendres 14 a les 8 del vespre a la Rectoria Vella, Patricia Gavancho.
Bé, doncs imagineu-vos una imatge, aquí no és televisió, per tant és ràdio, una imatge de Mafalda amb aquell posat que està pensant. I què està pensant? Pensa això que us diré ara. Plata als cabells, or a les dents, pedres als ronyons, sucre a la sang, plom als peus, ferro a les articulacions i una font inexhaurible de gas natural al ventre. Mai no havia pensat que a partir dels 50 pogués arribar a tenir tanta riquesa interior.
Llibres a la carta.
Doncs tenim una setmana més amb nosaltres l'Helena Martínez Pons, que avui, a Llibres a la Carta, ens parlarà d'una obra de Toni Rodríguez, Quatre carpetes marrons. Quines són aquestes quatre carpetes, Helena?
Molt bona pregunta. Bona nit a tothom, primer de tot.
Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, com sempre faig quatre ratlles de l'autor, de l'autor, el preu i tot. L'autor és Antoni Rodríguez Pujol, que és relativament jove, va néixer el 46, i ell és llicenciat en dret i periodisme. I clar, com a bon periodista, doncs ha treballat, no sé si en recordeu, els més grans del Correo Catalán, que és un diari que ja no existeix, i bé, també ha estat, bueno, col·laborador del periòdico de Catalunya, El País, La Vanguardia, Diari Barcelona, La Hoja del Lunes, que tampoc hi és, i bé, també ha col·laborat en programes de televisió, el Circuit Català de TV i Catalunya Ràdio. També ha fet alguna cosa de contes infantils, i també va fer un assaig sobre, bueno, sobre la societat civil catalana, que el va publicar, bueno, fa el 1987. I, bueno, una curiositat d'aquest autor és que actualment està ficat en un projecte molt ambiciós i que, bueno, es refereix a un programa que, bueno, de gestió de la memòria. Vull dir que aquells que ja aneu perdent la memòria i necessiteu apuntar-vos-ho tot en una agenda, que és el meu cas, per exemple, doncs aquí ens hi podríem apuntar. Llavors, la seva primera novel·la, que és aquesta, les quatre carpetes marrons que feies tu referència, Jordi, doncs, bueno, és una novel·la nostàlgica i combina dos factors, el del periodisme i el de la transició. Per què dic això? Doncs perquè, aviam, el llibre comença, bueno, just abans de les eleccions que van col·locar el primer tripartit a la Generalitat, i li encarreguen a un periodista que està aturat, que es diu Jordi Martínez, i bueno, li fan fer un treball però de negro, ¿vale? Sabeu, bueno, tothom, a hores d'ara tothom sap el que és un negro, que és aquell que escriu però que no signa, que el signa un altre, ¿vale? I bueno, que ell s'ho pren, com que està a l'atur i no té altra, diguem, feina pendent, doncs, bueno, s'ho agafa i el que al principi doncs comença a ser una feina doncs per sobreviure i poder pagar les factures, doncs acaba amb una sèrie de talls escabrosos i polítics i una sèrie de artimanyes per aconseguir explicar tot el que passa. El protagonista, aquest el Jordi Martínez, que és bevedor incombustible de martini negre, el típic martini que li poses les olivetes dins, doncs està tan sorprès que bueno, hi hagi molta gent que intenti doncs, promoure la biografia del poeta, que és el poeta català, que és el Francesc Pujol i Alemany, per qui ell fa de negre. I bé, la idea és impulsar-lo a que guanyi un Nobel de Literatura. Alhora que intenten també amagar doncs, els detalls obscurs de la seva vida. La novel·la té com a fons, que també és un altre dels protagonistes, la ciutat de Barcelona. I bé, el que fa el nostre periodista és, bueno, no només acaba construint la vida del poeta, d'un personatge, sinó que, bueno, de tota l'època, no? Que és l'època, de la transició, de la caputxinada, de la militància política, de la llibertat sexual i d'altres llibertats, no? I bé, us haig de dir una cosa, però aquest és per primera vegada haig de confessar que no l'he acabat, estic a 10 pàgines del final.
Millor, perquè no és bo que ens diguis el final.
No, ja, però clar, quan l'acabes pots dir, doncs molt bé, però de vegades...
Però és recomanable, veig.
Sí, molt, molt recomanable. A veure, sobretot si esteu interessats en aquest... Si la gent està interessada en aquesta època, a mi sí, a mi m'agrada. Jo era petita i, clar, la recordo com a nena, però, clar, tot el que puc aprendre com a adulta que sóc ara, doncs és a través dels llibres. I aquest és el llibre perfecte. El llibre perfecte perquè fa com un retrat de la Barcelona d'aquella transició, dels canvis, però ja no només els canvis polítics, canvis a nivell de la llibertat personal de cadascú, clar. Canvis de pensament, canvis de... I a veure, és interessant, sobretot per això, és com un puzzle, no?, el llibre, com un puzzle que tu, com un trencacosques d'aquests que tu has d'anar encaixant les peces, com a lector has d'anar encaixant les peces, fins que al final, insisteixo, en queden 10 pàgines, però fins que al final tot, de cop i volta, ho veus tot, bueno, com un tot, no?
Què et sembla Montserrat Roig? Com a escriptora. Ho dic perquè també retrata aquesta Barcelona, no?
Sí, bueno, hi ha diversos autors. Aviam, a mi que m'agrada dels autors tipus Montserrat Roig, tipus aquest, que retraten aquesta Barcelona, és el poc tendenciós que és, no? Vull dir, trobo que, vull dir, siguis del pensament que siguis, agafes aquest llibre i penses, doncs vaja, perquè és bastant objectiu, és un retrat, com us diria jo, no és una descripció, ni molt menys, perquè hi ha moltes emocions en joc.
Escolta, el vols rematar el dia que ve o el dia que ve tindrem un llibre nou, a més?
Bueno, tindrem un llibre nou, sempre
d'acord.
Tindrem un llibre nou.
D'acord.
És que saps què passa? Que hi ha el temps i hi ha...
El Joan Frisa per dir la frase.
Sí, que... doncs vinga.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva intervenció.
Com a conclusió, és un llibre molt recomanable i espero que aviat en puguem parlar en plan tertúlia del llibre.
Doncs vinga, a veure si és veritat.
Bona nit.
Moltes
bona nit,
gràcies, eh? A reveure.
Adéu.
Trobo la televisió molt educativa. Cada vegada que algú encén, cada vegada que algú l'encén, em retiro a una altra habitació i llegeixo un llibre. Això va dir Groucho Marx, actor nord-americà que va viure entre 1890 i 1977. I amb això doncs ja acabem el programa 139, que és el que hem fet avui, el dilluns, dia 10 de maig de 2010. L'any, la setmana que ve, tornarem amb aquesta hora, a les 9 del vespre, a fer el següent i esperem que ens seguiu escoltant. Fins llavors, molt bona setmana. Bona nit.
Bé, doncs, fins la setmana que ve.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.